Després de la tertúlia esportiva, continua el Granollers Avui, el programa magazín de Ràdio Granollers. El Granollers Avui, l'últim d'aquesta temporada abans de marxar de vacances. Un Granollers Avui en el que en els propers minuts volem reviure una efemèride. Mireu, tal dia com ahir, 27 de juliol, però de l'any 2007, l'expedició Vallès al Karakorum, no? El Gasherbrum 2, posava ja punt i final a la seva expedició. Vull dir, es trobaven a la Karakorum Highway, el vol de tornada, cap allà, cap a casa, després d'una expedició molt èpica, que al final no vam poder fer cim, i que vam seguir, minut a minut, gairebé, des d'aquí, des d'aquesta casa, des de Ràdio Granollers, llavors Ràdio 7 Vallès, a través d'un telèfon parabòlic, vam poder fer una desena de connexions amb l'expedició, en aquest Gasherbrum 2. Expedició formada pels membres de l'agrupació excursionista de Granollers, Carles Babiloni, Carles Garcia, Mireia Giral, Marçal Rosies i Jordi Saurí, i també amb el membre del centre excursionista de Sant Celoni, Sara Novell. Van sortir de Barcelona el juny de 2007 i el dia 25 de juny el Carles Garcia, un dels expedicionaris, ja feia la primera connexió i ens deia que estaven ja a Islamabad. Avui volem recordar una mica aquesta expedició amb Carles Garcia, que és president de l'agrupació excursionista de Granollers. Llavors estava com a expedicionari en aquella expedició al Gasherbrum 2, i amb el que mantenien les connexions amb els diferents campaments i pels diferents llocs on anaven passant a través d'aquest telèfon parabòlic aquí a Ràdio 7 Vallès. Carles, molt bon dia.
Bon dia.
Hem volgut recuperar una mica aquesta efemèride, perquè nosaltres la vam viure també en primera persona, de manera excepcional. Aquestes connexions les hem pogut recuperar de l'arxiu, escoltarem alguns talls. Abans de res, Carles, explica'ns una mica, o perquè coneguin una mica els nostres oients, què és el Gasherbrum 2 i dintre del que són aquests 8.000, quin paper juga, o quines característiques té?
Bé, el Gasherbrum 2 està al Karakorum, és dels últims del Karakorum. Primer, com travesses tot el vall, doncs ve el Brook Peak, i diguem a la dreta, a l'esquerra quedaria el K2, i a la dreta quedaria el Gasherbrum 1 i el Gasherbrum 2. És un 8.000 bastant tècnic, no és dels més fàcils, no es puja molt, no és, diguem, el que van moltes empreses comercials, i és molt maco, fa com una piràmide dalt, i té un accés a principi, una gelera molt complicada fins al camp 1, i del camp 2 fins a dalt té unes pendents molt fortes, i bueno, no és un cim fàcil, però tampoc és dels més complicats.
Fem memòria una mica. Com va sorgir aquesta expedició? Com es va idear? Per què? Com es va gestar una mica tota aquesta expedició?
Sí, bàsicament va ser amb el Centre Excursió Sant Celoni, perquè hi havia membres de l'agrupació que pertanyien, eren dels dos centres.
De les dues entitats.
De les dues entitats, i van fer ells la Concagua, i aquí es van animar i van dir, doncs fem un 8.000, i van decidir anar allà, no? Després el Marcel i jo ens vam incorporar una mica més tard per donar més solidesa a l'expedició, i ens vam ajuntar de seguida, vam començar a fer activitat, no?
Dintre del que és l'activitat pròpia de l'agrupació excursionista, aquesta exposició, on la situaríem? S'han fet d'altres expedicions semblants? Què representa en el marc de l'agrupació excursionista de Granollers una expedició d'aquest tipus?
Sí, expedicions alpinístiques s'han fet. Era oficialment el primer 8000 com a entitat,
sí.
Però jo vaig participar a la primera expedició que es va fer el 78, vull dir, hem anat evolucionant. La primera va ser a Groenlàndia, després va anar als Andes, vam anar al Kilimanjaro, vam anar a cims de 7.000 metres a l'Himalaya, i això era una mica la combinació de tot el nostre treball i esforç i preparació durant molts anys. Però són expedicions que van sortint, vull dir, no les busques, sinó que t'ajuntes o tens una idea i t'agrupes amb gent.
Com la recordes una mica tu? Perquè a més va ser precisament amb tu que nosaltres fèiem les connexions, parlàvem, ens explicaves una mica com estava evolucionant aquesta expedició, que hem de dir que ja va començar una mica complicada, no? Perquè d'entrada un dels expedicionaris, el Babiloni, doncs es va posar malalt i de seguida, pràcticament sense haver començat, va haver de venir cap a casa.
Sí, el Babiloni no va poder entrenar bé perquè ja arrossegava uns problemes respiratoris, no sabíem exactament de què eren. Alguna malaltia mal curada, un refredat mal curat, que es deu anar complicant, i el primer de canvi, doncs, quan vam començar el trekking, doncs, es va trobar malament i el van aconsellar, doncs, que no seguís. I com a vivència de l'expedició, quan el fet de que parlar amb vosaltres cada dos, tres dies o quatre, no sé,
sí,
quan podíem,
sí, sí,
doncs donava una miqueta d'aventura, no? Addicional. Sempre és una aventura fer una expedició perquè, bueno, no saps com acabarà, no? I és molt dur i molt complicat. Però el fet d'explicar-ho, doncs, semblava així una mica de misteri, d'aventura, i era molt agradable, vull dir, ens ho vam passar molt bé, vull dir, amb les connexions que feia a la ràdio, doncs,
la veritat,
anava molt bé.
Algunes connexions que ara escoltarem, és sorprenent, no?, lunetes que eren, quan a vegades truques aquí al costat de casa teva i una línia superdolenta, però havien connexions molt netes, molt...
Bueno, era via satèl·lit i representa que estàvem més al costat, més a la vora nosaltres, no?
Sí, sí, no, la veritat és que eren connexions molt netes. Recordàvem ara aquest tema de, perquè una mica va començar així, el fet de que un dels expedicionaris pràcticament sense haver començat l'aventura per indisposició, per un tema de salut, una expedició que, com ara escoltarem també, doncs, va estar marcada, doncs, per les inclemències meteorològiques, que són finalment també gran part les que van fer, doncs, que no poguéssiu fer el cim, no?
Sí, l'any que vam anar va nevar molt, va ploure molt, i clar, l'alçada, doncs, nevava. I més de lo normal, no? Aleshores feia que la muntanya estigués molt carregada de neu i era molt complicat seguir.
Sí, sí. I parlaves de la gelera, aquesta gelera important que va ser una de les primeres dificultats que vam haver de superar. Recordem ara, escoltem una mica la connexió que vam fer concretament el dia 4 de juliol de 2007, en què el Carles ens parlava precisament d'aquest pas per la gelera, no?, que conduïa, em sembla, del camp 1, no?, al camp 2.
No, del camp base al camp 1,
efectivament.
Serà bo recordar què vaig dir.
Sí, doncs, escoltem-ho.
Sí, la gelera, que és molt complicada, i ens costa molt esforç pujar, i a més una gelera que, diguem, es va movent, es van fent esquerdes, es van trencant cèrecs, es va movent, o sigui, està viva, i això ens complica molt, doncs, la subpassar-la. I després, clar, el pes també és molt, costa molt, no? Doncs un quilo d'aquí baix de Granollers, doncs aquí representa bastant més, no? 2 o 3 quilos. Aleshores, pujar tot el material a dalt, doncs, requereix un esforç molt important, però, bueno, això ja ho tenim pràcticament superat i ara ens cal, doncs, el nostre proper objectiu és muntar el camp 2.
Quin era l'ambient una mica en el camp base abans de sortir cap al camp 1? Quin era l'ambient, quin va ser, com ho veu viure allà?
No, estàvem animats i quan feia mal temps anàvem a la tenda a jugar cartes o a llegir o...
Perquè veu estar més temps del previst, no?
Sí, sí, normalment fa 2 o 3 dies de mal temps i 4 o 5 de bo. Aquest any fèiem al revés, fèiem 3 o 4 o 5 de dolent i 2 o 3 de bo. Llavors, quan teníem bon temps tothom marxava volant, però bueno, que no tenia més remei, no?, que fer-ho així.
Sí, no, no, evidentment la muntanya posa les seves normes,
sí, sí, condicions,
no? Les seves condicions, i en aquest sentit sempre s'ha de ser, doncs, molt respectuós i tenir les coses molt clares. Doncs dèiem, una expedició en la que un dels membres, doncs, ha de baixar ràpidament per problemes de salut, molt condicionada pel mal temps. Ja, de fet, en el campament base, doncs, van haver d'estar més temps del previst, com ens deia el Carles, com ens recordava, i després, doncs, ja començava la primera dificultat amb aquesta gelera, anant del camp base al camp 1, doncs, per les seves característiques, com podíem escoltar, doncs, amb la connexió que fèiem amb el Carles García. Doncs bé, no queden aquí les coses, sinó que, a més, hi ha un accident que, a més, vius també en primera persona i has de treballar dur, o heu de treballar dur per rescatar el vostre company.
Sí, pujant altra vegada al camp 1 ja amb més material per atacar i pujar al camp 2, doncs un dels companys l'últim es va trencar un pont de neu i es va caure amb una esquerda uns 15 metres més o menys. Aleshores, normalment es fa una tècnica que es diu polipàs, que el que fa és treure'l de seguida amb una sèrie de politxes que ja portaven, però en aquell tanta neu, doncs, no permetia fer aquesta tècnica i el vent tingué que pujar a pols i va ser bastant dur. Sí,
bastant dur. Sembla que ho recordem també quan ens ho explicaves.
Sí, aviam què em vaig dir.
Quan pujàvem per primera vegada, per segona vegada al camp 1, anàvem a dormir i érem per allà les 6, més o menys. Vam passar un pont de neu amb una esquerda bastant gran. Primer va passar el Marçal, després vaig passar jo, i l'últim va passar al Jordi, però més se li va trencar el pont i va caure uns 15 metres, entre 10 i 15 metres de sota. Aleshores, vam trigar 2 hores en treure'l i es va trencar 2 dits de la mà esquerra. Però a part d'això, doncs, ell estava bé i ens vam cansar molt i després vam dormir allà mateix, al costat, no vam dir a l'esquerda, i aquest dia vam baixar el dia següent a l'aigua, al camp base.
Aquesta connexió era del 18 de juliol, de 2007, ja portava uns quants dies, voltant.
Quin dia, el 18 de juliol?
Sí, no s'oblidarà, oi? Suposo que tampoc és fàcil d'oblidar el moment que prengueu la decisió de dir, fins aquí hem arribat, no podem fer el cim i hem de marxar. A més, perquè, a part de totes les inclemències meteorològiques i de tot plegat, també ve condicionada per una allau que provoca, amb altres expedicions, fins i tot alguna víctima mortal.
Sí, vam tornar a pujar al camp 1, ja per atacar definitivament el camp 2, i just el dia que anàvem a començar a operar en el camp 2, doncs, va haver una allau degut a les grans nevades i que hi havia molta neu. Doncs va haver una allau que el va provocar gent que pujava al camp 3, del camp 2 al camp 3, i van haver-hi, era un grup de 8-10 persones, i van haver-hi 2 morts, 2 desapareguts i tots els altres ferits greus. I aleshores la muntanya estava molt, molt complicada.
Pràcticament, igual que vosaltres, la resta d'expedicions va decidir posar a punt i final.
Tothom, tothom va marxar del Garcia 2, i aleshores, com que hi havia al costat el Garcia 1, aleshores algú va fer una mica de trampa i va intentar pujar el Garcia 1. Però el Garcia 2 no es va fer aquest any.
Doncs escoltem també la connexió del dia 20 de juliol, en què Carles García, expedicionari d'aquesta expedició del Vallès, el Gàxer Brum 2, ens explicava precisament això, que posaven punt i final, que tornaven, i que ens explicava també allò de les conseqüències greus que havia tingut aquest allau de neu.
Mira, el dimecres, quan vam parlar, acabava de passar l'allau del Camp 2. El resultat és que va haver-hi una persona morta, una despereguda i una altra ferida. I després de llavors vam veure, bueno, ja ho havíem vist, de que estava molt perillós la ruta que va des del Camp 2 al Camp 3. Una vegada passat això, doncs van confirmar els nostres temors de que estava molt difícil i vam decidir doncs agafar els trastos i marxar aquí al camp base, cosa que vam fer ahir vam arribar aquí i vam decidir doncs ja abandonar l'expedició perquè això, perquè estava molt perillosa la cosa i no valia la pena doncs exposar-se a la vida, no? La majoria d'expedicions han voltat pel mateix i avui hem empaquetat i demà ja marxarem cap al trekking de tornada.
Una decisió, suposo, difícil, sempre, no? Perquè, clar, tu quan muntes una expedició d'aquest tipus sempre l'objectiu és fer-lo, però responsable, no? Que al fi i al cap és que el que interessa i el que s'ha de tenir al cap fred, no?
Bàsicament està molt clar que has d'abandonar i que és el més segur i el que toca, no? El que passa que, clar, una expedició amb 8.000 no hi vas cada dia i has tingut que preparar tot un any, físicament com econòmicament,
no saps
un viatge,
si tindràs una altra oportunitat de fer,
i no, probablement no tindràs cap més, o si és així serà qüestió de molts diners. Aleshores, clar, es fa més complicada, però bueno, la decisió està molt clara que has de marxar.
No us ho veu pensar, vaja, va ser...
No, passa que, clar, tots aquests condicionants fa que a vegades es risquis, però no, estava molt clar que no... De fet, tothom va marxar.
Doncs aquesta connexió, aquest tall de la connexió que escoltàvem era la que es va fer el dia 20 de juliol. Aquest mateix dia, 20 de juliol, aquella connexió que vam fer des d'aquests mateixos estudis, ens acompanyaven algunes persones amb les quals també vas poder parlar, primer amb el teu fill, després un altre dia amb el teu pare i tal. Aquell dia estàvem nosaltres precisament l'expedicionari que dèiem que havia tingut l'accident, el Jordi Saurí, que ens va acompanyar també, i juntament amb tu que estaves allà, doncs vam comentar una mica també doncs com havia anat l'accident i com estava anant l'expedició, perquè havia pogut doncs parlar amb tu. Escoltem també una mica de la intervenció del Jordi Saurí, que va ser l'expedicionari que es va accidentar en aquella gelera i el qual van haver de rescatar.
Ànims i, bueno, la muntanya és el que tu has dit, no?, que dicta les normes, i aquest any no ha sigut possible, i més quan amb les nevades i amb les fortes diferències de temperatures que hi ha hagut, vull dir, això ja ho sabem tu i jo, no?, amb el rescat ja en tenim la prova, no?, feia 100. Vull dir que, sobretot, ànims ara a la tornada i aneu amb compte, perquè els 7 dies d'anada no són els mateixos que les 4 de tornades, perquè es fa molt pesat el trekking, i més quan portes, entre cometes, una mica la decepció, torno a dir entre cometes, de que te'n vas d'un lloc que aquest any no s'ha pogut fer i que has estat una mica allà a punt de fer-ho, no? Per tant, torno a repetir, ànims, i que, bueno, que continueu amb aquesta dinàmica, i que us veig una mica trempats i que ens veiem a Barcelona.
Com va ser la tornada a Barcelona? Com diu una mica el Jordi, perquè clar, quan puges o quan vas cap amunt, suposo que els ànims són diferents, de tornada, entre que has hagut de renunciar, tens recent encara totes les experiències viscudes, i el fet de que, evidentment, s'està molt més cansat, doncs suposo que no deu ser fàcil, no?
Sí, és dura. A més, no vam tenir l'opció de fer el trekking curt, perquè hi havia el coll, hi havia molta neu, i els portejadors no podien passar, i vam fer el trekking llarg, tot i que, com ha dit, són 7 dies de pujada i 4 de baixada, que això fa més d'un cara perquè fas més quilòmetres, I jo recordo molt dur perquè tenia unes llagues als peus que no em podia aguantar. I era molt, 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 molt dur. Mm-hmm.
De tota manera, com ho recordes ara i com ho veu viure la resta d'expedició tots aquells dies? En algun moment us heu retrobat, heu fet allò una mica de record del que, va passar i de com va anar aquella expedició?
Sí, el que passa que després cadascú ha anat una mica per la seva i és normal, no? Però sí, recordem en part doncs, no, una gran experiència, que això, encara que no facis cim, doncs tens una experiència inolvidable i doncs, et serveix per fer altres coses, no?, la muntanya. Uh-huh. I per tant, quan parlem d'anar a pujar al cim i diu un fracàs, no, és una experiència no, més, vull dir, sempre ho he dit, no?
No es pot parlar de fracàs.
Bé, ho recordem molt bé. Uh-huh. I a més, et dic que amb la vostra explicant l'expedició així cada dia, doncs donava un, com una telenovela d'aquestes que
bueno,
marquen...
De fet, hem de dir que el Carles després a la pàgina web també va fer com una mena de diari recollint una mica, no transcrivint sincerament, però recollint doncs, una mica aquestes impressions que ell mateix doncs, ens feia doncs, arribar a través del telèfon, que està molt bé. I en aquest diari deia el divendres dia 27 de juliol de 2007, o sigui, ahir, però del 2007, deia: bon dia, des del Karakoram Highway, el vol de tornada es va anul·lar a les 11 del matí d'ahir, dia 26, pel fort vent, i ja ens veus tot seguit agafar l'autocar per iniciar el viatge de tornada a Islamabad per carretera. Són dos dies de viatge, i ahir vam fer nit a la població de Xiles, després de 8 hores de trajecte. Ara ens trobem en plena ruta. Confirmem que l'arribada serà el dia 29 a les 17:35 hores, avió procedent de Londres. Volem agrair el seguiment que s'ha fet de l'expedició. Sabem que ha creat moltes expectatives a Granollers. Bueno, era que l'adeu una mica, no?, d'aquest diari, perquè ja doncs, s'anunciava doncs, la tornada i el vol de tornada i quan s'arribaria tot això.
Sí, a més també va estar mala sort, perquè va ser tot un cúmul mala sort aquesta expedició, perquè no va passar res greu, que també es va anul·lar el vol, perquè clar, mitja hora en vol a canvi de dos dies sense parada d'autocar, vull dir, se va dur també.
Doncs com deia el Carles, no podem parlar de fracàs, s'ha de parlar d'una experiència. És la muntanya que dicta les seves normes i s'ha de ser doncs suficientment intel·ligent com per saber també doncs, renunciar, però aquí queda aquesta experiència que sens dubte per als que veu ser protagonistes mai oblidareu.
Sí, sí, bueno, no és la primera que fèiem, però ha sigut la més impactant, no? Anar amb 8.000, doncs, és complicat, sí.
I aquí queda el record, també, d'aquelles connexions que nosaltres, doncs, també vam agrair molt, perquè també des d'aquí vivíem quasi en primera persona una mica el que estava passant en aquella expedició. Carles, gràcies per recordar amb nosaltres aquesta experiència.
No, gràcies a vosaltres, i com vulgueu.
Fins una propera ocasió.